Bona tarda. Ara són les dues del migdia. Nou capítol en el conflicte diplomàtic que mantenen Espanya i Israel. El govern espanyol ha anunciat avui que es personarà en la causa penal contra el govern de Benjamin Netanyahu, que s'ha obert al Tribunal Internacional de Justícia per l'assetjament constant sobre la Franja de Gaza.
Buscamos apoyar al tribunal en la aplicación de las medidas cautelares, especialmente en la finalización de las operaciones militares en Rafah para que vuelva la paz.
Així ho anunciava aquest matí el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez. Espanya pren aquesta decisió després que el govern d'Israel no faci cas a les peticions que li arriben de tota la comunitat internacional d'aturar els atacs a Gaza i de permetre l'entrada d'ajuda humanitària a Palestina. De fet, Álvarez ha explicat que l'objectiu del gest que fa avui el govern espanyol busca la fi del conflicte o almenys una treva en els atacs. Júlia Julvé, bona tarda.
Bona tarda.
El ministre d'Exteriors espanyol ha explicat que es tracta de donar suport al tribunal, però no prendre partit per cap de les parts ni pronunciar-se sobre el conflicte.
Sí, recordem que Sud-àfrica va iniciar el procés per crims de guerra contra l'estat d'Israel, tot i que el ministre espanyol no ha volgut parlar de genocidi. El soci de govern a l'estat, Sumar, ha celebrat aquesta decisió, si bé la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha reclamat la retirada de l'ambaixadora espanyola a Israel després del darrer atac israelià en una escola de Gaza.
Un atac que ja s'ha cobrat la vida de més d'una trentena de palestins.
Un avió de combat de les tropes d'Israel ha disparat de matinada dos míssils contra les aules d'una escola de la Franja de Gaza. L'exèrcit justifica l'atac assegurant que dins de les aules s'hi amagaven membres de Hamas.
De seguida ho expliquem. A Catalunya, la sentència del Tribunal Constitucional impedint el vot telemàtic dels diputats Carles Puigdemont, Lluís Puig i Ruben Wagensberg complica que hi pugui haver un acord independentista per presidir la mesa del Parlament.
Wagensberg podria votar si delegués el vot perquè té una baixa mèdica. Això faria que hi hagués un empat tècnic entre Junts, Esquerra i la CUP i el PSC i el Partit Popular. Tots dos sumarien 57 diputats.
El responsable d'aquest atropellament a la democràcia catalana és el PSC.
Esquerra està disposada a presidir el Parlament i a optar a totes les institucions, òbviament, sempre.
Usted lo que no puede es, si está pendiente de un juicio en un país, pues es votar y ejercer sus derechos.
Els acords per la mesa seran un indicador de les negociacions per al futur president de la Generalitat.
Veurem què acaba passant en aquest Parlament, que s'ha de constituir, recordem, dilluns que ve, dia 10 de juny. D'altra banda, missatge de calma del conseller de Salut en funcions, Manel Balcells, després de la polèmica generada per la retallada dels reforços d'estiu als centres d'atenció primària i el tancament de llits a la Vall d'Hebron aquest estiu.
Jo crec que la població no ha de patir, en el sentit que totes les visites espontànies, totes les urgències, totes les emergències es veuran totalment ben ateses.
Balcells, que ha explicat que només s'ajornaran les patologies i cirurgies que ja estaven programades i que no són urgents. I pel que fa a l'agenda econòmica, estem molt pendents a aquesta hora de si el Banc Central Europeu confirma una baixada del tipus d'interès. Tot apunta que ho farà i, si es confirma, seria la primera baixada en dos anys.
El cicle de 10 pujades consecutives es va obrir el juliol del 2022. Totes les previsions dels experts diuen que la rebaixa, si es confirmen aquestes previsions, serà de 0,25 punts fins al 4,25%.
Ho explicarem en directe quan ens arribi la notícia des de la redacció.
Best Restaurant 2024, sponsored by San Pellegrino and Acquapana, is... Disfrutar!
És el moment previ en què el restaurant Disfrutar de Barcelona s'ha coronat aquesta matinada com a millor restaurant del món. Ocupen el lloc més alt de la llista de 50 millors establiments del planeta i porten la cuina catalana un altre cop al màxim reconeixement mundial.
El xef Mateu Casanyes, Oriol Castro i Eduard Xatruc, tots tres formats al Bulli de Ferran Adrià, veuen premiada la seva cuina d'avantguarda l'any passat. De fet, ja van ocupar la segona plaça i van aconseguir també la tercera estrella Michelin.
El xef Mateu Casanyes, que valorava aquest reconeixement aquest matí en una entrevista a Ràdio Estel.
Som sempre de mirar el got mig buit, en aquest sentit. Som molt conscients de que les coses costen molt. Hi ha molts companys molt bons a tot arreu que fan les coses de forma impecable i arribar aquí dalt és molt i molt i molt difícil.
Declaracions que feia el xef Mateu Casanyes des de Las Vegas, on s'ha celebrat aquesta gala d'entrega com a millor restaurant del món a Disfrutar. I avui en els esports...
La experiència del nostre equip en aquesta situació ha demostrat altres vegades que sí se puede.
Partit de caixa o faixa pel Barça de futbol sala.
L'equip de Jesús Velasco ha de guanyar avui sí o sí al Cartagena a la seva pista si vol mantenir vives les opcions de ser a la final de la Lliga. Els blaugranes van perdre per 2-3 el primer partit jugat al Palau diumenge.
Tot això l'endemà de l'adeu de Mariona Caldentell del Barça.
La jugadora tanca una etapa de 10 temporades vestint la samarreta blaugrana i emprèn una nova aventura a les files de l'Arsenal a la Premier League, una lliga femenina molt més competitiva que l'espanyola.
El titular cultural ens porta avui fins a Vic, on Miqui Núñez, aquí escoltem de fons, però també els amics de les arts, Albert Pla, Ferran Palau i la Muix, que entre d'altres encapçalaran el cartell de la 36a edició del Mercat de Música Viva, que s'ha presentat aquest matí i que se celebrarà del 18 al 21 de setembre. Avui s'ha presentat el cartell, com dèiem, i el festival oferirà un total de 61 concerts de 59 artistes diferents. Al final del programa us en donem dos més detalls. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores, actualitzem aquesta jornada d'altes temperatures. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures pugen, molta calor. Les temperatures màximes avui situades entre els 30 i els 35 graus a molts punts de Catalunya. Però a l'Alt Empordà i també en alguns punts de les comarques del Pla de Lleida aquestes temperatures poden sobrepassar fàcilment els 35 graus ara a primeres hores d'aquesta tarda. En canvi, a la costa, les marinades frenaran una miqueta aquesta pujada i aquí les màximes aniran entre els 22 i els 26 graus. Aproximadament no farà tanta calor, però també serà una calor pràcticament d'estiu, tot i que a l'interior de ple estiu. Es torna a repetir aquesta mateixa situació d'altes, de molt altes temperatures demà divendres i també dissabte, i aquestes comencen ja a baixar de cara al proper diumenge, però fins aleshores passarem calor arreu del país. I pel que fa a l'estat del cel, comencen ja a créixer núvols des d'aquest migdia a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, i no descartem que aquesta tarda pugui acabar caient algun ruixat, sobretot cap al Ripollès, la Cerdanya, també alguns punts de la Garrotxa, fenòmens puntuals i aïllats. Aquesta mateixa situació de ruixats de mitja tarda també es repetiria als propers dies.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:07 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
A Espanya intervindrà en el procediment que el Tribunal Internacional de Justícia té obert contra el govern d'Israel per possibles crims de guerra a la Franja de Gaza. Ho ha anunciat avui el ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez, per sorpresa aquest matí, en una compareixença que no estava prevista avui en la seva agenda.
Sí, ha demanat una vegada més el cessament dels bombardejos, l'alto al foc, l'alliberament immediat dels hostatges i també l'accés d'ajuda humanitària a la població civil. I també ha explicat que la personificació d'Espanya en aquest procés penal contra Israel no té cap altra finalitat que busca la pau a l'Orient Mitjà.
Es urgente que todos apoyemos al tribunal, como hace hoy España, para que se respeten sus medidas cautelares, que recuerdo una vez más que son de obligado cumplimiento para todas las partes, y que el Tribunal Internacional de Justicia ha ordenado con el objetivo de detener la operación militar.
El ministre ha afirmat que per Espanya ha estat definitiu el fet que Israel no està complint les mesures cautelars dictades pel Tribunal Internacional, que entre d'altres passen per aturar l'ofensiva a Rafah i permetre la prestació de serveis bàsics i també l'assistència humanitària a la població civil de Palestina.
Tot i aquest posicionament del govern espanyol, el govern de l'Estat continua sense posicionar-se i evita parlar de genocidi. De fet, aquest mot no ha estat emprat per Álvarez en cap moment durant la seva compareixença.
I és que el ministre s'ha limitat a explicar que es tracta només de donar suport al tribunal, però no prendre partit per cap de les parts ni tampoc pronunciar-se sobre el delicte.
Una decisió, com dèiem, del govern espanyol que arriba just en el mateix dia en què un bombardeig de les tropes d'Israel en una escola de l'Agència de l'ONU per als Refugiats ha matat almenys 37 palestins.
L'exèrcit israelià ha confirmat l'atac i ho ha justificat dient que l'escola tenia integrat un complex del grup islamista i que s'hi amagaven membres de Hamas que van participar en l'atac al sud d'Israel del 7 d'octubre passat.
La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz Sòcia, del PSOE en aquest executiu espanyol, celebra la decisió del ministre d'Exteriors de sumar-se a la demanda del Tribunal Superior del Tribunal Internacional de Justícia contra Israel, impulsada, com deien, per Sud-àfrica.
En un missatge a la xarxa X ha dit que amb aquesta decisió s'està al costat correcte de la història fent passos per aturar el que considera un genocidi cap al poble palestí. Tot i això, demana anar un pas més enllà i retirar de manera immediata l'ambaixadora a Israel.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Bé, Més coses obrint carpeta política. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant el vot telemàtic dels diputats que van marxar de Catalunya l'any 2017 entorpeix les negociacions per a la mesa del Parlament, que, recordem, s'ha de constituir el proper dilluns, l'endemà de les eleccions europees. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda.
Si Carles Puigdemont i Lluís Puig de Junts i Rubén Baguets Verd d'Esquerra no poden votar, el Parlament no podrà tenir una mesa de majoria independentista, a menys que la mesa d'edat, formada pel diputat més gran i els dos més joves, ho decideixin.
No estava clar que els independentistes s'unissin per impedir que el PSC presidís la cambra, però la decisió del TC ho complica. Des d'Esquerra insisteixen que la seva opció preferent és una mesa independentista, tot i que amb el PSC i els comuns també sumen. La portaveu Raquel Sans diu que els sembla indispensable que els diputats que han de ser amnistiats també puguin votar i que el Parlament es pugui debatre sobre la independència de Catalunya. Alhora, però, no amaga que desitgen la presidència del Parlament, cosa que és poc probable amb un acord amb Junts i la CUP.
Esquerra està disposada a presidir el Parlament i a optar a totes les institucions, òbviament, sempre. Però crec que el més important no és qui presideixi el Parlament, sinó nosaltres hem posat molt el focus en que hi pugui haver una mesa antirepressiva. I això què vol dir, no? Doncs que permeti, entre altres qüestions, que els diputats que són a l'exili puguin votar i que el Parlament de Catalunya s'hi pugui parlar de tot.
Des de Junts carreguen contra el PSC per haver recorregut als tribunals i dificultar així que hi hagi una majoria alternativa a la dels socialistes.
El responsable d'aquest atropellament a la democràcia catalana és el PSC, perquè aquesta resolució del Tribunal Constitucional, insisteixo, impropi d'un estat de dret sòlid. Lo de sempre, les togues intentant anul·lar la decisió de les urnes. No saben fer millor.
Des del PSC eviten entrar a valorar la polèmica i el candidat a les europees, Javi López, recorda que el Parlament Europeu tampoc no es permet el vot telemàtic.
Crec que la discreció és un bon valor. En tot cas, et diria, per les negociacions necessàries, tant per la mesa com pel futur govern de Catalunya, el que diria és la mesa és un òrgan representatiu d'un Parlament, o és el Parlament Europeu i és el Parlament de Catalunya, que hauria de tindre en compte el resultat de les urnes i la representació del resultat a les urnes.
Mentre que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, està d'acord amb la decisió del Constitucional perquè opina que ningú que afronti un procés judicial hauria de tenir dret a vot.
El Tribunal Constitucional ha dicho lo que parece razonable que tiene que decir. Oiga, salvo que usted acredite su imposibilidad por enfermedad, usted lo que no puede es decir que es parlamentario, que es diputado, y no ir a la Cámara a votar. Y mucho más, usted lo que no puede es, si está pendiente de un juicio en un país, usted lo que no puede, lógicamente, pues es votar y ejercer sus derechos que deberían de estar limitados al efecto.
El PP, que aspira a ocupar algun càrrec a la mesa i que, si vota a favor del candidat del PSC, juntament amb els comuns, pot barrar el pas a l'independentisme.
Gràcies, Judit. Veurem, com dèiem abans, què acaba passant el dilluns, que és quan s'ha de constituir aquesta mesa. Tot això, per cert, el butlletí oficial de les Corts Espanyoles ha publicat la llei d'amnistia que va aprovar el Congrés avui fa just una setmana. Això sí, l'amnistia no serà efectiva fins que es publiqui el butlletí oficial de l'Estat Moviment, que s'ha de fer en els 15 dies posteriors a la convalidació d'aquesta iniciativa, és a dir, que com a molt tard s'hauria de fer divendres que ve.
El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, negava aquesta setmana que l'executiu estigués dilatat intencionadament la publicació de l'amnistia i ha assegurat que els tràmits estaven fent amb normalitat. La publicació és necessària perquè la llei entri en vigor i comenci el termini de 2 mesos de què disposen els jutges per aplicar-la.
I per últim, també ho ha dit, ho hem sabut ara fa poca estona, el Consell General del Poder Judicial ha convocat una reunió extraordinària dilluns també per posicionar-se sobre l'última carta que va publicar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, on qualificava, recordaran, de muntatge les acusacions contra la seva dona, Begoña Gómez, i també estava en contra de l'anunci de la seva citació per declarar com a investigada en només 5 dies de les eleccions europees d'aquest proper diumenge. Canviem de qüestió a Catalunya. El conseller de Salut en funcions, Manel Balcells, diu que la població no ha de patir aquest estiu i respon així a la polèmica generada per la retallada dels reforços d'estiu als centres d'atenció primària i també pel tancament de 200 llits a l'Hospital de la Vall d'Hebron a Barcelona per falta de pressupost.
Balcells assegura que s'atendran totes les urgències i només s'ajornaran les patologies i cirurgies programades. Això no afectarà ni a les oncològiques ni les cardiovasculars o urgents, però admet que caldran mesures per gestionar la situació amb els recursos disponibles.
Allà on tanquem algun dispositiu és en patologia programada, en cirurgia programada, que estan en llista d'espera i que no afecta ni la cirurgia oncològica, ni la cirurgia cardiovascular, ni la cirurgia urgent, ni tota la patologia que és important, sinó que afecta aquella que està esperant i que pot esperar.
Les paraules de Balcells van en línia del que afirmava també avui el director de l'Institut Català de la Salut quan ha negat que s'estiguin fent retallades aquest estiu i admetre que hi ha justament també el pressupost disponible.
I ho han escoltat a l'inici d'aquest informatiu. La cuina catalana torna a tocar el cel. El Disfrutar de Barcelona s'ha coronat avui com a millor restaurant del món. Ocupa la posició més alta de la llista dels 50 millors restaurants que s'ha donat a conèixer aquesta matinada a Las Vegas. L'establiment, que no fa ni una dècada que va aixecar la persiana en ple barri de l'Eixample de Barcelona, ha seguit així els passos del Bulli, que és, per cert, l'escola de formació dels seus tres xefs, Mateu Casanyes, Oriol Castro i Adora Xatruc, que tornen, com dèiem, a portar la cuina catalana fins a l'Olimp Mundial.
En els quatre primers llocs hi ha tres restaurants de l'estat, l'Assador Echevarri, el País Basc, que ha aconseguit la segona posició, i el Diverso de David Muñoz s'ha situat quart. El Disfrutar, de fet, ja feia anys que lluitava per aquesta primera plaça. L'any passat va ser segon, una posició que va arrodonir al novembre, aconseguint la tercera estrella Michelin. El 2018, el Disfrutar va assolir la 18a posició i va endur-se el premi a la millor entrada a la llista de l'any. El xef Mateu Casanyes ha valorat a Ràdio Estel aquest ascens meteòric.
Jo diria que som un cas estrany dins la llista. A part d'aquests 10 anys, la gent ha de tenir present que portem molts anys més d'ofici. Tota aquesta fase que hem passat anterior, doncs, d'aprenentatge, de gestió, de creació també, doncs, bueno, estem acumulant aquí entre l'Oriol, que deu portar al voltant d'uns 30-34 anys d'ofici, o l'Eduard i jo 25-27, doncs són molts anys abans també del projecte Disfrutar, no? I tot això et dona una solidesa i una estructura.
Doncs com us explicàvem, no és la primera vegada que la cuina catalana ocupa la primera posició d'aquest rànquing de 50 millors restaurants. El Bulli de Ferran Udiria ja la va ocupar l'any 2002 i posteriorment va revalidar-la ininterrompudament del 2006 al 2009. El celler de Can Roca li va prendre el relleu poc després i va ostentar el primer lloc del rànquing als anys 2013 i també l'any 2015.
Estel migdia.
I en educació, avui acaba la selectivitat amb els darrers exàmens que han de fer els més de 42.500 alumnes que s'hi han inscrit aquest curs. Els estudiants que aquest dijous han examinat de la matèria comuna de llengua catalana i literatura han hagut d'escollir entre respondre una sèrie de preguntes relacionades amb un text de Pere Calders o bé amb un de Jordi Martín sobre la intel·ligència artificial.
Sí, en la primera opció apareixia un fragment del Principi de la saviesa de Calders i a l'opció B una adaptació feta a partir del text de Martín, un dels pioners de la intel·ligència artificial, se'n penedeix i adverteix dels possibles perills. Va ser publicat al Nacional el maig de l'any passat. Sobre les lectures obligatòries han aparegut La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda i Aigües encantades de Joan Puig i Ferreter. Com l'examen de castellà que van fer aquest dimarts passat, els alumnes podien escollir entre dues preguntes sobre les lectures o dues de caire més competencial. I pel que fa a l'expressió escrita, se'ls demanava escriure un text formal d'entre 125 i 150 paraules. I a partir de les 3 de la tarda, d'aquí pocs minuts, comencen les últimes proves de biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana o tecnologia i enginyeria.
I ho escoltàvem en la previsió del temps. També comencen les altes temperatures i, de fet, ja s'ha patit avui a Barcelona la primera nit tropical d'aquesta temporada. L'estació que té el Meteocat al centre de la ciutat no ha baixat aquesta matinada dels 25 graus.
La primera temperatura mínima igual o superior als 20 graus en els últims 10 anys sol caure entre finals de maig i mitjans de juny, de manera que aquest any ha caigut dins de la mitjana de l'última dècada. A tot això, l'estiu de l'any passat va ser el més calorós dels darrers 2.000 anys, segons un estudi que podem llegir avui a la revista Nature. El document explica que la diferència de temperatura entre l'estiu del 23 i l'estiu més fred, que es va registrar l'any 536, és de 3,93.
Doncs precisament aquestes altes temperatures obliguen els esplais i els casals d'estiu a adaptar les seves activitats a l'aire lliure. És el cas de la Fundesplai, que s'ha vist obligada a crear espais d'ombra, repensar horaris de les activitats o fins i tot modificar els menús perquè tinguin més aigua i evitar la deshidratació dels infants, entre d'altres accions.
Uns 90.000 infants de tot Catalunya participaran aquest estiu a les més de 1.000 activitats entre casals, colònies, campaments, organitzats per Fundesplai. Unes activitats que en els darrers anys s'han hagut d'adaptar a un context de canvi climàtic amb temperatures cada cop més altes i un entorn més àrid. Ho explica Carles Xifra, director adjunt d'aquesta fundació.
repensar fins i tot les instal·lacions, buscar-hi espais més d'ombra, dir repensar la programació i l'horari de les activitats, vol dir que les excursions, quan estàs en una casa de colònies, no poden fer-se al migdia, s'han de fer a primera hora o s'han de fer a finals de la tarda. Vol dir que les activitats també han d'estar pensades perquè siguin físicament o no físicament intenses, en funció també de l'horari. Vol dir que l'alimentació també ha de portar més aigua per no deshidratar els infants.
Xifra apunta que aquestes adaptacions i transformacions són més complicades de fer als casals que es fan en entorns urbans que no pas a les cases de colònies en plena natura, on trobar un ombra o un espai més fresc és relativament fàcil.
Doncs estàvem pendents en Economia Notícia de darrera hora, gairebé dos anys després de l'inici de la pujada dels tipus d'interès fins a arribar al 4,5%. El Banc Central Europeu acaba d'anunciar que ha aprovat una baixada de 0,25 punts, és a dir, que els tipus d'interès se situen avui en el 4,25%. D'aquí a mitja hora està previst també que compareixi la ministra, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, per donar més detalls d'aquesta decisió, que acabem de conèixer. Recordem, el preu del diner se situa ja avui en el 4,25%. Són 0,25 punts menys del que hi havia fins ara. D'altra banda, tornant a Catalunya, gairebé 400.000 dones ja han recollit els productes menstruals reutilitzables que reparteix de franc la Generalitat. La campanya, pionera a tot el món, va arrencar, recordaran, fa 3 mesos, i el Departament d'Igualtat i Feminisme es parla d'èxit i en fa una valoració molt positiva.
De fet, la previsió del govern és que la xifra segueixi pujant, ja que més de 650.000 dones s'han descarregat el codi QR per retirar el seu producte menstrual de les farmàcies que formen part d'aquesta xarxa. La Generalitat també remarca la importància que els productes es fabriquen a Catalunya, de manera que les empreses poden donar a conèixer el que fan al gran públic i així guanyar consumidors. Ho ha dit el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.
Participar d'aquest programa i, per tant, arribar a les usuàries finals permet també donar a conèixer una mica més el producte i, per tant, que generi una certa recurrència en el consum d'aquest producte. De tota manera, tanquem el cercle, no?, i connectem aquesta política de base feminista que busca l'equitat menstrual i l'equitat social, però al mateix temps que ajuda també a la reindustrialització de Catalunya.
Torrent i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tania Verge, han explicat aquestes dades en una visita a l'empresa ZD de Mataró, que fabrica les calces menstruals que es poden recollir precisament a totes les farmàcies de Catalunya. Aquest és el tipus de producte més demanat per les dones i representa més de la meitat dels productes menstruals reutilitzables demanats. Per darrere hi ha les copes menstruals, que representen un 30%, i després les compreses de tela, que en són un
10%. Estel migdia.
Més qüestions. 13 dones han mort a mans de les seves parelles en el que portem d'any a Catalunya. La darrera, aquest dilluns passat, al barri d'Horta de Barcelona. El Departament d'Igualtat i Feminismes i l'Ajuntament de la ciutat han condemnat avui el feminicidi i han convocat un minut de silenci per demà al migdia.
La dona va morir en precipitar-se des d'un balcó dilluns passat i aquest dimecres el jutjat de violència sobre la dona va decretar l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança de la parella de la víctima com a responsable d'aquesta mort. Dels 13 feminicidis, 8 víctimes són dones i 5 són menors d'edat, i és que el nombre de fills que han quedat orfes per la violència masclista és de 8 aquest any i de 100 en la darrera dècada.
Recordem que qualsevol dona que estigui patint algun tipus de violència masclista pot trucar sempre al telèfon 900 900 120. És un telèfon gratuït, confidencial i que funciona les 24 hores del dia tots els dies de l'any. I també en clau policial, a Barcelona, la Policia Nacional ha detingut 3 persones per tràfic de drogues. La primera portava més de 5 quilos de haixís i va ser detinguda al port just abans d'agafar el ferri cap a Itàlia. Les altres dues van ser enxampades a l'estació de França. Aquestes dues portaven 9 quilos de cocaïna al seu equipatge. La droga estava amagada en envasos de menjar i de productes d'higiene i quan els agents van fer les proves van comprovar que dins hi havia la cocaïna.
Els dos van ser detinguts a l'instant i a un d'ells se li ha obert un expedient per expulsar-lo de l'estat perquè, segons la policia, està en situació irregular. Pel que fa al primer detingut, els agents van comprovar que l'home viatjava de manera freqüent a Itàlia en vaixell. Quan li van revisar l'equipatge, van trobar 53 plantes de xix que pesen més de 5 quilos. La Policia Nacional ha reforçat el desplegament d'agents a les estacions de tren, d'autobusos i de ferris, perquè han comprovat que molts traficants aprofiten l'anonimat d'aquest sistema de transport per traslladar la droga d'un lloc a l'altre.
I, per altra banda, els Mossos han detingut una noia que va estafar gairebé 63.000 euros a una dona gran. La víctima va detectar que havien tret diners de les seves targetes sense el seu consentiment. La detinguda és la dona que feia tasques de la llar a casa seva.
El cas es va destapar quan la víctima va anar al caixer, però no va poder treure diners perquè el banc li deia que havia superat el límit. I comprovant aquests moviments, va descobrir que li havien tret més de 30.000 euros, operacions que ella no havia fet ni tampoc havia aprovat. Això va ser a principis de maig i la dona es va posar en contacte amb els Mossos d'Esquadra. Una setmana després va explicar als agents que hi havia nous moviments als seus comptes amb altres targetes que també pujaven als 30.000 euros. A més, va explicar que havia perdut la targeta de crèdit fins a dues vegades i que els dos cops l'havia trobat la noia que feia les tasques de la llar. Els agents van comprovar que els moviments els feia la persona detinguda. O anava a treure grans quantitats de diners a oficines bancàries properes a casa de la víctima o feia compres en botigues que estaven a prop d'on vivia la treballadora. Amb aquest patró, el passat 21 de maig, els agents van detenir la noia de 24 anys per un delicte d'estafa amb targetes bancàries i la van posar a disposició judicial.
I per últim, abans dels esports, un apunt de mobilitat. Atenció si acostumeu a circular per la C3 al seu pas per les costes del Garraf, perquè a partir de dilluns vinent, amb alguns trams, només es podrà circular per un dels dos carrils.
Les obres de millora en els talussos que el Departament de Territori està fent en aquesta carretera per millorar-ne la seguretat viària obliguen a fer aquest canvi que s'allargarà durant dues setmanes. Hi haurà operaris que donaran pas alternatiu pel carrer habilitat de dilluns a dijous de 9:45 del matí a 5 de la tarda i els divendres de 9:45 a 2 del migdia. Al cap de setmana, en canvi, es podrà circular amb normalitat.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dugues i 25, comencem els esports parlant avui de futbol sala, perquè el Barça necessita guanyar sí o sí avui a Cartagena, el segon partit de semifinals de Lliga. Si no, vol dir adeu a les opcions pel títol. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els de Jesús Velasco van pagar cara a la falta d'encert a porteria en el primer partit, tot i les nombroses ocasions, i van perdre el factor pista a causa de la derrota per 2-3. Avui a Cartagena estan obligats a guanyar sí o sí per no deixar escapar un altre títol aquesta temporada, com ja va passar amb la Champions. En cas de victòria, l'eliminatòria quedaria empatada i es disputaria un tercer duel de desempat al Palau Blaugrana. El jugador Pito té confiança en l'equip.
La experiència de nostre equip en aquesta situació ha demostrado otras veces que sí se puede. Entonces vamos a estar ahí, jugar nuestro partido, dar el máximo y ojalá estar acertados de cara a portería, que eso que vale al final.
El partit a partir de 9:45 del vespre.
I en futbol, Mariona Caldentey deixarà de ser jugadora del Barça quan acabi aquesta temporada i se n'anirà a jugar a la Premier League anglesa.
La jugadora balear posa punt i final a una etapa que ha durat 10 anys al club blaugrana. La de Felanitx vol jugar en una lliga més competitiva com és l'anglesa i la temporada que ve vestirà la samarreta de l'Arsenal. Així s'ha acomiadat des del perfil de xarxes socials del Barça.
Després de 10 meravellosos anys, he decidit que és el moment de marxar i d'emprendre nous reptes. Creieu-me quan us dic que ha estat una decisió molt difícil i meditada, però a la vida s'ha de ser honest i acceptar que els cicles s'acaben i que a vegades els camins es separen.
Durant les 10 temporades del Barça ha disputat més de 300 partits i ha marcat més de 100 gols. En el seu palmarès hi ha 6 lligues i 6 copes de la reina, 4 supercopes d'Espanya i 3 Champions. És la quarta jugadora amb més títols de la història, tan sols per darrere d'Alexia Putellas, Melanie Serrano i Marta Torrejón.
Doncs encara en futbol, quan queda poc més d'una setmana perquè comenci l'Eurocopa masculina, la selecció espanyola ha golejat 5-0 a Andorra en el primer amistós de preparació.
El jugador de la Real Societat, Mikel Oyarzabal, s'ha coronat marcant 3 gols. El jove Yoce ha debutat amb gol i assistència i el davanter del Barça, Ferran Torres, ha tancat la golejada dels espanyols. Un partit on el també blaugrana Pedri ha recuperat la seva millor versió i on ha debutat Fermín. Precisament el tècnic Luis de la Fuente destaca l'estat físic de Pedri.
Está ya a un nivel importante, se le nota cada día más, con más confianza, más seguridad. Yo le pedía y he pedido públicamente que recupere esa confianza, esa seguridad, porque es un valor seguro y un futbolista de un talento excepcional. Y estoy muy contento del partido que ha hecho hoy, del comportamiento, de la actitud, del compromiso.
Abans de viatjar cap a Alemanya, la selecció encara ha de jugar un amistós més. Serà aquest dissabte contra Irlanda del Nord.
I per cert que el futbolista del Barça, Lamine Yamal, ha estat guardonat avui amb el premi al millor jugador jove que atorga el prestigiós diari francès L'Equipe, que ha elaborat una classificació amb els 30 millors jugadors de la temporada nascuts a partir del 2005.
Un altre blaugrana, Pau Cubarsí, central de 17 anys, és el cinquè de la llista, tancant el top 5. No són els primers blaugranes que guanyen el premi. Gavi ja va conquistar aquest guardó la temporada 2022-2023 i Ansu Fati la 2020-2021.
Ja acabarem parlant de tenis. perquè ja estan definides totes les semifinals de Roland Garros, que comencen avui en el quadre femení.
Avui, Gassiatek, defensora del títol, i Coco Gauff disputaran la primera semifinal, mentre que Jasmine Paolini i Mirra Andreeva jugaran la segona. Aquestes últimes, després d'eliminar contra tot pronòstic Elena Rybakina, 4 del món, i Arina Sabalenka, número 2 al rànquing, aquest dimecres. En el quadre masculí, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner d'una banda i Casper Ruud i Alexander Zverev de l'altra s'enfrontaran aquest divendres per un lloc a la gran final, que aquest any tindrà nou guanyador després de la retirada de Novak Djokovic.
Estel migdia.
I obrim informació cultural per acabar a Vic, on ja s'ha presentat avui el 36è Mercat de Música Viva. El cartell l'encapçalen aquest any els Amics de les Arts, Albert Pla i la Surprise Band, Marco Mezquida, Joana Serrat, Miqui Núñez i també la Muixca.
El festival torna a la capital lusonenca del 18 al 21 de setembre i també comptarà amb les actuacions de Mama Duixa, Ferran Palau, Magalí d'Atzira, Marc Pujol, Roba Estesa i Júlia Colom, entre molts d'altres. En total, el festival ha programat aquest any 61 concerts de 59 artistes diferents, un festival que acollirà 29 estrenes de disc o espectacles en directe, 7 de les quals produïdes o coproduïdes pel certamen.
I precisament una d'elles serà el Consell Inaugural, que serà a càrrec de la pianista Lucía Fumero, que presentarà Folklore, un procés de recerca de les seves recents influències. Amb això acabem, tornem demà a les 2:00. Bona tarda.